Al matí, a Ràdio Sabadell. Sigues la veu, no ressò. Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86.
El món situava la indústria com una cosa del passat, una cosa que es deixaria de fer tard o d'hora. No obstant això, i com bé diu el pròleg de la indústria 4.0 en la societat digital, estaven ben equivocats. La revolució tecnològica en la qual s'ha endinsat el món a les darreres dècades s'ha donat precisament des de la indústria. Ara bé, som realment conscients de tot el que està provocant i dels efectes que pot tenir sobre la societat en general? Doncs això ens ho explicarà ara l'Antoni Garrell, director general de la Fundació Parlesi. Bon dia i benvingut.
Molt bon dia.
Moltes gràcies. I també autor d'aquest llibre que ens ha sorprès i molt. Comencem, primer de tot. Com podem definir precisament doncs, la indústria 4.0 en aquesta societat digital?
A veure, hi ha una definició formal, que és la indústria 4.0 vol dir convertir les fàbriques en fàbriques intel·ligents. Quan diem fàbriques intel·ligents vol dir que les cadenes de producció són capaços de prendre decisions per si mateixes i, per altre cantó, que les cadenes de producció, els diferents maquinetes que hi ha dintre de la cadena, interactuen i parlen amb el producte que estan fabricant. Aquesta és la definició ortodoxa. Indústria 4.0, fàbriques intel·ligents. Ara bé, si et quedes amb aquesta part, es clous a moltíssimes indústries. La pregunta clau perquè saber el que és la 4.0 és afegir-li una coseta més.
Quina és
la indústria 4.0 fonamentalment és fabricar productes intel·ligents. Conseqüentment, no és tan important fer la fàbrica intel·ligent com el producte que tu elabores sigui el que en diuen un smart product.
I llavors com podem fer doncs, aquests productes intel·ligents? Quina és l'aposta? Quin és el repte? No?
El tema clau és tirar una miqueta enrere i quedar-se amb algunes xifres que han anat sortint. Aquest any, gairebé 50.000 milions de productes estaran connectats a internet. Una primera xifra que hem de tenir present.
Que es diu aviat, però imagina't el volum.
No, però veuràs com ràpidament això s'entén. Avui en dia tots els comptadors d'electricitat que tenim a casa estan connectats a internet. Avui en dia el 99,9% de les alarmes actives de cuidar les cases estan connectades a internet. Estan connectades a internet mitjançant un xip que és la pastilla SIM, no? el mateix que portem als telèfons. Per tant, pot semblar moltíssima quantitat, però el fet és que si només penses en les alarmes domèstiques, en les alarmes de les empreses i en el que et deia dels comptadors d'aigua, d'electricitat o de gas, es veu que això és una xifra absolutament propera. Què vol dir que un producte estigui connectat a internet? Només vol dir això, connectivitat. Ara bé, que un producte estigui connectat a internet vol dir que és capaç de rebre dades d'on està, agafar aquestes dades, enviar-les al núvol i utilitzar la potència de càlcul que hi ha al núvol, que és molta. Conseqüentment, si la potència de càlcul que hi ha al núvol és molta, vol dir que a partir de les dades que tu li passes pot resoldre algoritmes complexes, conseqüentment intel·ligència artificial.
És que
al núvol es fan els càlculs,
és brutal.
T'envien el resultat a la teva paradet i aquell aparatet incorpora intel·ligència artificial. Per tant, com es fa? Mitjançant connexió a internet. Després hi ha coses més senzilletes, però que també són intel·lectives. Et poso un exemple.
Digues.
Té raó de ser que les luminàries de la nit, els llums que tenim al carrer, facin la mateixa llum a les 3 de la matinada quan no hi passa ningú que a les 9 del vespre quan hi passem tots?
No.
I després tots parlem de sostenibilitat i que hem de conservar el planeta. Doncs què hauria de fer les llums?
Si no hi ha ser ningú, més eficients, no?
Només... Si no hi ha ningú al carrer, baixar la intensitat lumínica. I el moment que la farola se'n dona compte que algú que surt de casa o que baixa del cotxe, que passi alguna cosa al carrer, puja la intensitat lumínica. No de la pròpia farola, de la farola i de les dues que l'envolten. Perquè si miro dreta i esquerra, tinga vega tot el que ets a veure, no? Això farà un estalvi d'energia brutal. Té raó de ser que els semàfors que tenim als carrers resulta que ara són de LEDs, per tant vol dir que es pot graduar la seva intensitat lumínica. Quan plou et fan mal els ulls perquè allò fa de lupa i brillen massa, i en canvi quan fa sol no veus res. Pues en funció de la intensitat lumínica que hi ha al carrer, la intensitat lumínica del LED, per tant del semàfor, hauria de variar i ajustar el consum a les necessitats. Però és la mateixa regla de tres. Per què una cruïlla a la nit els semàfors tenen que estar funcionant i gastant electricitat? Que estiguin apagats. I quan detecten que s'atensa un cotxe o un peató, un senyor caminant, que el que facin és posar-se en verd, màmbar o el que vulguem. Per tant, absolutament tot pot ser intel·ligent.
És brutal perquè, clar, les potencialitats i les oportunitats que ofereix aquest canvi de xip en aquesta indústria són increïbles, infinites i també molt positives, no només per la indústria, sinó també per tota la societat.
Clar, un dels grans reptes de la 4.0, de la indústria 4.0, és dissenyar i fabricar productes per la societat 4.0. Per tant, pel benestar de les persones. Cuidant del benestar, però en positiu. Per exemple, avui en dia, els que parlen de Smart City, Smart City s'han quedat a la situació de fa 10 anys. Avui dia no es parla de Smart City, això ho fan aquells que van atreçats. Avui en dia el que es parla és de ciutats smart i sostenibles. La suma de les dues coses. Què és avui una ciutat smart i sostenible? És aquella ciutat que s'adapta a les persones, no les persones a la ciutat. I l'única forma que tens d'adaptar la ciutat a les persones i fer un criteris de sostenibilitat és precisament que tot el mobiliari urbà, que absolutament tot, tingui aquestes components smart. I la indústria 4.0 és això, és dissenyar productes smart. Després, com es fa? Això ja és diferent. O sigui, es pot fer en fàbriques que siguin robotitzades i que siguin intel·ligents, o es pot fer sent molt productius amb mètodes tradicionals, però el que importa és el producte final, que sigui altament competitiu.
Altament competitiu i altament sostenible. Aquest
és
el model
coses,
d'aquesta indústria, que realment doncs, aquest missatge no ens arriba així, no? Per això doncs, és important o és interessant aquest llibre, a banda d'unes jornades que després analitzarem, que es faran també a la nostra ciutat i que ens semblen molt interessants. També ofereixes moltes dades, molts gràfics. Per exemple, m'ha sorprès un que explica que a internet en només 60 segons s'envien 38 milions de missatges de WhatsApp. Com podem interpretar aquesta xifra també a la societat d'avui dia i com podem esperar la seva evolució en un futur més pròxim? Estem totalment connectats?
Mira, jo un de les coses que acostumo fer cada mig any és connectar-me a internet i preguntar què passa a internet cada minut. Si ho preguntes això a internet, et sortiran gràfics. N'hi ha de diferents tipus. Pràcticament tots són iguals a nivell de fiabilitat. Llavors, lo important no és avui dir què passa a internet, sinó que l'important és quan fas aquesta pregunta, si no l'has fet mai, que diguis què passa a internet cada minut i poses 2015 o 2016. Després ho fas i dius 2017.
Veus la comparativa.
I mires l'evolució. I a partir d'aquí el que descobriràs és com estan comportant, com estan canviant els hàbits de les persones. No? Per exemple, tu em parles del tema del WhatsApp. Està bé. Però si tu mires la quantitat d'hores de Netflix que s'estan mirant, hores per minut. Què vol dir això? Que si tu vols saber quines són les tendències de futur, no cal fer prospectiva. Qui ho sap és el senyor Netflix. I això té un valor increïble, no?
Brutal.
Per tant, mirar què passa a internet és entendre què és el que la societat vol. I a partir d'aquí, la 4.0 té una segona component. Indústria 4.0. Que no és fabricar el que jo sé fer, sinó fabricar el que el mercat necessita.
El que la gent vol.
Exactament.
No?
Per tant, s'ha acabat mirar el malmelic. S'ha acabat mirar les meves potencialitats. Es tracta de fer el que la gent vol. I si no ho sé fer, n'aprenc.
I això és molt interessant perquè també posa part de responsabilitat en el consumidor, que hem de ser consumidors conscients, no?
Bueno, ara canviaríem de tema.
Canviaríem
ara
de tema, com sembla.
Tema radicalment, però mira, ja, avui aquest dematí ho parlàvem amb unes altres persones. Saps d'on ve? Gairebé entre el 70 i el 80% de les microfibres que hi ha a l'oceà i que alguns peixos s'acaben menjant, del rentar la roba. Perquè la roba feta amb fibres sintètiques, òbviament, quan s'estan rentant, solten microfibres. Això ho hem de saber. Per tant, hem de retornar a les fibres naturals, d'alguna manera. I mentre no hi retornem, segurament també haurem de fer canviar els sistemes de rentats perquè les micro, perquè hi hagi filtres capaços de captar les microfibres. Per tant, aquesta...
Tampoc no ens hem anat tant del tema, perquè al final tot queda també, no? Tot gira en
sí,
que
però,
doncs,
per exemple,
la indústria també s'haurà d'adaptar en aquest sentit. No?
Exemple, una altra cosa important, quan a la 4.0 li poses no solament el concepte smart, sinó el concepte clar de sostenibilitat, no?
Uh-huh.
Vol dir que el que tu dissenyes, parlem tots d'economia circular, però l'economia circular només s'entén com a tal si quan tu dissenyes un producte, no solament el dissenyes smart, amb el grau d'intel·ligència que sigui, sinó que, a més, l'ADN del producte dissenyat ja té les següents vides útils. Només hi ha economia circular si el producte amb el seu ADN s'ha incorporat les segones i terceres i quartes vides útils. I quan se li acaben les vides útils amb les mateixes o diferents funcionalitats, a més, li incorpores el concepte de convertir aquest residu en matèria primera. Això és la 4.0.
Per tant, al final també, tant els fabricants, dissenyadors, creadors, tothom hauria de tenir, a banda de la seva professió i especialització, un punt ètic, no?, de compromís.
Hombre, fonamental. De totes formes, et contestaré això, però em deixes tirar un moment enrere, perquè hi ha una cosa que sí que vull dir. Mira, la indústria 3.0 va deixar molts cadàvers industrials pel camí, molts. Sobretot a nivell de petita i mitjana empresa. La 4.0, si ens creiem aquest discurs, que és robotitzar les fàbriques, no quedarà pime. Per què? Perquè la capacitat de canvi tecnològic és tan gran que quan un fa una inversió en una cadena de producció, avui has de pensar a amortitzar-la entre 16 i 20 mesos. Això només vol dir grans sèries de fabricació, coses que no tenen les petites i mitjanes empreses. La petita i mitjana empresa s'ha d'oblidar de que la 4.0 és una revolució tecnològica del procés productiu i s'ha de centrar, aquest és el concepte de Dumis, s'ha de centrar a que la 4.0 és la revolució del producte i de la innovació del producte. Fixa-t'hi, s'ha de reinventar tot, absolutament tot.
Tota
i com que, s'ha de reinventar tot, posant-li aquesta component de sostenibilitat i de d'esmart, de feina que és horrorosa, és moltíssima feina, no ens en faltarà. Si de veritat ens ho creiem i en lloc de comprar el que fan uns altres, nosaltres ho dissenyem, ho fabriquem i ho distribuïm. Per tant, la 4.0, per les petites mitjanes empreses, és una oportunitat enorme, enorme, si es creu de veritat la innovació i incorpora aquest talent, aquesta gent que realment domina les noves tecnologies, coneix els mercats, no li fa por el risc i és capaç de fer aquest gran canvi.
Aquest gran canvi i aquest gran missatge que estem descobrint avui amb l'Antoni Garrill, amb totes aquestes oportunitats que, a més, doncs, justament la propera setmana, com dèiem, es farà una jornada en suport a totes aquestes pimes per la seva adaptació a aquest nou concepte. Ens pots avançar alguna cosa? Jo ja us puc dir que es farà doncs, al carrer Sant Quirze, número 30, que cal inscripció a fundació@fundacioperlaindustria.es i explica'ns, perquè comenceu a les 9 del matí i
és la segona...
i és tot el dia, no?
Sí, Bueno, és el dematí, és una matinal, perdó, és una matinal que acaba al voltant de la una, de la una al migdia, i que és la segona sessió, hi va haver una primera sessió que va ser el 24 de gener, amb la qual el que es va posar sobre la taula és a debat què és realment la indústria 4.0, com aquesta indústria 4.0 s'ha d'adaptar a la societat 4.0, quines són les oportunitats que hi ha, parlant d'oportunitats, això de les grans sèries i llargues i omplir barcos per moure coses d'un cantó a l'altre, això també s'està acabant.
Afortunadament.
És el que se'n diu pel planeta. Però, a més, pensa una cosa. Això és gràcies a el que és la indústria 4.0 additiva, el de les impressores 3D. En lloc d'agafar i del buit començar a posar en coses, en lloc d'agafar una cosa i arrencar-li coses, que és la indústria tradicional, la 4.0 és del re, construeixes un nou producte. No? Tant la 4.0, perdó, la 4.0, les impressores 3D amb filosofia 4.0 permeten sèries molt més curtes, més personalitzades i de proximitat. Per tant, el 24 de gener, el Gremi de Fabricants de Sabadell, al carrer Sant Quirze, conjuntament amb la Fundació per la Indústria, el que es va fer va ser una jornada per ajudar a descobrir què és la 4.0 i com aquesta 4.0 és un element cabdal per una nova onada de competitivitat a les empreses i a les pimes. No? I aquesta primera del 24 se complementa amb aquesta segona sessió, que és el dia 19 al dematí, i que el que es vol és posar sobre la taula tres experiències sobre aplicació de lo que representa la 4.0 en aquest context de salt qualitatiu. A mi m'agrada dir mutació genètica en quant a productes i a processos productius. I són analitzar quatre experiències, l'experiència alemanya, l'experiència italiana, i de regions, d'Alemanya, d'Itàlia i del País Basc. I, per tant, tenim l'oportunitat de no solament de parlar de com fer-ho, sinó veient com aquests llocs ho estan fent.
Clar, casos pràctics per veure una cosa que potser ens pot semblar del futur ja s'està fent en el present. Posa'ns algun exemple.
És que ara em poso un compromís, perquè d'exemples n'hi ha molts. Mira, jo tot sovint tot sovint poso un exemple que aquí no servirà, però que jo invito a la gent, quan se reuneixin 10 o 12, a fer-ho.
Vinga.
Que és que tots treguin el seu telèfon mòbil. Menys de 10 o 12 no acaba de funcionar. Agafin el teu telèfon mòbil. Miren el seu entorn. Si ara imagina que aquí en lloc de tu i jo estéssim...
La redacció d'informatius i esports, sí?
I diguéssim que hi ha micròfono. És el primer que veiem. O la pantalla de televisor, o els auriculars. I els hi dius, aneu a Google i escriviu micròfono o escriviu auricular. Tots escriviu exactament el mateix. Et trobaràs que si li pregunteu el mateix al senyor Google... Persones que, a més, en el mateix moment i esteu al mateix lloc, lo lògic és que contestés amb ordre el mateix, veritat?
Sí, en principi sí.
Doncs veuràs que no passa això.
I això per què no passa?
Com a mínim, més de 12, 15 persones, veuràs que com a mínim et surten 4 clústers, és a dir, 4 grups de persones on l'ordre més o menys els hi coincideix, però que és diferent. És a dir, la primera resposta teva pot ser la meva sisena. Amb què es basa això? Amb que el senyor Google t'està espiant contínuament.
Les dades d'internet.
I com que t'està espiant contínuament i sap els teus interessos i sap el que tu necessites, et contesta en funció de les teves necessitats o dels teus gustos. Això existeix i cada dia ho veiem. Això és smart. Si tu vas amb algunes botigues de roba, no et diré el nom, però de senyora i gran cadena, veuràs que fa temps van desaparèixer els detectors d'alarma de robatori. Per què ho van fer això? Perquè l'etiqueta aquesta que porten totes les prendes de roba és una etiqueta que porta xip. És una etiqueta intel·ligent que es desperta en el moment que rep una radiació i el que té és la identificació exacta de la peça. No solament el que és la seva traçabilitat, sinó el nom concret de la peça. Què fa això? El moment que tu vas a caixa, llegeix, soc la prenda 321, la d'onda baixa de l'estoc. Amb la qual, quan tu surts amb la bossa amb aquella etiqueta, al moment de sortir, abans d'arribar a la porta de sortida, doncs rep la radiació, es torna a despertar l'etiqueta, torna a enviar sobre la targeta 321, però com que la 321 l'has pagat i ja no està a l'estoc, no sona l'alarma. Fins aquí tot molt bé. Ara, el que ens hem de pensar és que no es desperta únicament l'etiqueta que acabes de comprar. Es desperten totes les etiquetes que hagis comprat amb aquella cadena i que en aquell moment portis, no? Amb la qual resulta, et diran que no es fa, i potser no es fa, però potencialment està allí, poden saber a més quines són la gent, el que compra, el que porta, el que no porta, com ho porta en funció del dia que fa, i per tant fer anàlisi de tendència i encertar millor amb les futures col·leccions. Això són realitats que avui en dia...
Ara ens posaràs altre exemple, però clar, explicant això, abans de posar-nos l'altre exemple, amb tot aquest tema penso a nivell de seguretat, quin nivell de consciència també tenim ciutadans, no? Sobre aquestes dades, sobre aquesta informació, no en tenim.
No en tenim.
Cal molta educació.
Per això,
Antoni, hauràs de venir més al programa,
Jo sempre això aconsello cada mitjà any, seure a internet i preguntar què passa a internet cada minut. Perquè te'n dones compte com van les coses. Per exemple, avui en dia la gent nativa digital, com és el teu cas, la majoria, més del 50% de les compres les feu per internet, i si no les feu per internet, primer informeu per internet i decideu en quin lloc aneu a buscar aquella peça, no? Mireu-vos els centenars de milers de dòlars que cada moment, ho explica el llibre amb la transacció aquesta, amb cada minut quants centenars de milers de dòlars hi ha en e-commerce. Però també t'explica qui s'emporta el gran tros del pastís. I, per tant, la dependència que estem generant, bàsicament, d'una sola marca. Perdó, d'una sola... més que marca, d'una sola empresa que es produeix a la venda i a la logística.
Per això les pimes s'han de posar les piles, mai millor dit, i per això doncs, també suposo que en aquesta jornada parlareu de la importància de formar-se, no? Perquè també doncs, a vegades és el que costa, no? Una dificultat, hem parlat molt de les oportunitats, però no sé si les petites empreses tenen aquesta capacitat d'adaptar-se, de formar-se, de reinventar-se.
No, oportunitats sí. Una altra cosa és que ho fem.
Temps i recursos.
No, tampoc. Escolta, al nostre país gairebé el 50% del crèdit de formació laboral, el crèdit de formació laboral es perd. Tu saps que amb la part de que tots cotitzem de la Seguretat Social, hi ha una part d'això que les empreses tenen disponibles per formar els seus treballadors i que això es desgrava. Gairebé el 50% no es consumeix. Per tant, hi ha molt recurs que no utilitzem per formar les persones. I això és culpa de tots, des del treballador, l'empresari, els directius. Una cosa que ens ha de tenir clar. O sigui, abans estudiàvem 20 anys per treballar-ne 40. Fins la dècada passada n'estudiàvem 20 per treballar-ne 20. I la prova més evident, que li preguntem a una persona que als 45 anys es queda sense feina. Les dificultats que hi ha per reinserció. Avui en dia, estudiar-ne 20 només vol dir treballar-ne 10. És a dir, cada 10 anys estem obligats a reciclar-nos, perquè el món va tan ràpid, que el que avui en dia sabem queda obsolet. Per això és extremadament important canviar els models formatius i prendre's en sèrio que amb la societat 4.0 i l'indústria 4.0, per innovar permanentment, per innovar en producte, el més important és el talent de les persones i la seva formació. És el capital humà el que diferencia una empresa d'una altra. I com que és el capital humà, el que hem de fer és cuidar-lo i potenciar-lo. I exigir que els models formatius variïn des de la base. El llibre dedica una part també a com s'ha de plantejar el model formatiu per poder fer l'evolució de la 3.0 a la 4.0. Però si no cuidem el talent, si no cuidem a les persones, no hi haurà 4.0. Jo insisteixo i no em cansaré de dir-ho. La revolució 4.0 és la revolució del producte, és la revolució del talent. El subjecte és el producte, el predicat és el procés de producció, no al revés.
Explica'ns, que se'ns acaba el temps, altres exemples que volies oferir-nos.
Ah, no, sí, molts, però si en vols un que és molt curiós.
Vinga, un curiós,
perquè abans
dèiem, per acabar.
Això de les smart cities han de ser ciutats smart i a més sostenibles, no? A Singapur a la nit els autobusos canvien la ruta en funció d'on està situada la gent. Per tant, tu no t'adaptes a les parades de bus que hi ha, sinó que els busos s'adapten a on hi ha la gent concentrada.
L'única
diferència clar, optimitzes recursos i fas la gent més fàcil, perquè no s'ha de desplaçar 300 metres a la nit. Per tant, és saber això com es fa, simplement les antenes de mòbil. S'associa a les antenes de mòbil. Tant, anonimat absolut, això és el que diuen. Per tant, antena de mòbil és una persona, i a partir d'aquí doncs, acaba el teatre, quan hi ha les concentracions, t'obria la ruta. L'únic que has de fer és no anar a pinyo fixo, doncs anar a la Rambla a buscar l'autobús, sinó que potser has d'anar aquí baix a la cantonada, no? Al carrer Indústria, perquè com que saben que aquí hi ha una aglomeració de gent que ara està sortint de la faràndula, doncs l'autobús s'atansa i evita el desplaçament de persones. Per tant, tot ha de ser smart, absolutament tot ha de ser smart, i com que tot ha de ser smart, les oportunitats que hi ha són enormes.
Infinites, gairebé diria.
I la PIME té la seva gran oportunitat, competir per producte i no competir per preu.
Antoni, digue'ns a qui recomanaries aquest llibre. Jo crec que a tothom, eh?
Però... El llibre el van presentar els quatre últims consellers d'Indústria i van dir una cosa, la consellera Àngel Chacón va dir una cosa quan va començar que a mi em va agradar molt, que va dir, em va mirar i em va dir, aquest cop has escrit fàcil.
Important, perquè arribi el missatge.
No? I ho he dit fàcil. I jo li vaig agrair, perquè l'objectiu del llibre no és pontificar sobre la 4.0, sinó que l'objectiu del llibre és ajudar a tothom a entendre les oportunitats de la 4.0. Per tant, aquí va recomanat a tota aquella persona que no mira el passat, sinó que mira el futur i sap que per arribar a aquest futur hi ha un instrument espectacular que se'n diu la tecnologia al servei de les persones, que vol dir 4.0.
Doncs Antoni, gràcies per ajudar-nos a mirar aquest futur i per donar-nos aquestes eines. Et convido, t'emplaço, a que de tant en tant vinguis per aquí, per aquest estudi de Ràdio Sabadell, i parlem de tots aquests reptes que tenim com a societat.
A la vostra disposició, per Ràdio Sabadell, el que faci falta.
Així m'agrada. Que vagi molt bé.
Al matí, amb Raquel García.